Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Girona, Catalunya Central i Lleida passaran dilluns a la fase 1 si Sanitat aprova la proposta de la Generalitat. Quedaria fora d'aquesta demanda Barcelona Ciutat i les regions sanitàries Metropolitana Nord i Sud. Montse Manent.
La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat també que estudiarà amb les regions que han quedat fora altres mesures de flexibilització del confinament.
No serà completa passar a fase 1, però fer una proposta adient, és a dir, en el sentit d'anar avançant en el desconfinament d'una forma prudent, d'una forma que puguem donar seguretat a la gent que estem fent un desconfinament segur.
L'Ajuntament de Barcelona no veu sentit a un desconfinament parcial de les tres regions sanitàries que han quedat fora de nou de la fase 1.
La regidora Rosa Alarcón ha dit que en termes de mobilitat el més raonable és que la desescalada es faci a la vegada. El consistori barceloní també ampliarà espais pels vianants i retirarà motos de les voreres per facilitar les mesures de distanciament social.
Seria absurd desconfinar les zones de forma independent de l'àrea metropolitana. Per què? Perquè la mobilitat en l'àrea metropolitana és tota una. Et poso un exemple molt clar. El metro. Que tindrem una mobilitat diferent a Badalona que a Barcelona que a l'Hospitalet? No tindria cap mena de sentit.
Pedro Sánchez defensa de nou la necessitat de prorrogar l'estat d'alarma durant tot el procés de desescalada.
L'executiu central treballa amb la possibilitat de proposar-lo per un mes sencer i no 15 dies com fins ara. Sánchez ha tornat a fer una crida a la unitat en una nova sessió de control al Congrés dels Diputats amb cada cop més retrets de l'oposició.
El estado de alarma para nosotros es una necesidad, no es un proyecto político. Nosotros no hemos recentralizado ningún tipo de competencias por parte de las autonomías. Ahí está el ministro de Sanidad, que puede defender, como hemos defendido en esta Cámara, señoría, que desde luego las competencias y la gestión sanitaria en esta crisis ha permanecido en manos de los gobiernos autonómicos.
Comença la preinscripció escolar, que es podrà fer fins al proper 22 de maig, o bé telemàticament o bé presencialment amb cita prèvia.
Des de la Federació d'Associacions de Pares i Mares, la portaveu Belén Tascón ha criticat la manera com s'està duent a terme l'educació online. Asseguren que en aquests dos mesos no s'ha solucionat la bretxa digital.
Reduir l'educació només a l'educació telemàtica i comptar només amb aquesta possibilitat, creient que és molt reduccionista i que, al contrari, que aquesta diu ser l'última possibilitat i que hem d'estudiar d'altres. Pensem que pot haver-hi mesures organitzatives que puguin funcionar, diferents maneres, no?, de poder dur a terme el que és l'educació.
I en cultura, Fira Tàrrega es reinventa i enguany celebrarà una edició virtual al setembre que mantindrà l'essència de la Fira de Teatre de carrer.
El format habitual de la cita i els actes de la celebració dels 40 anys s'han posposat fins l'any que ve.
Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
Alba Pijoan Vallverdú és alcaldessa de Tàrrega i presidenta del Consell d'Administració de Fira Tàrrega.
L'essència de la nostra Fira del Teatre és completament oposada a totes les mesures que se'ns estan demanant des de les autoritats sanitàries que adoptem per poder evitar el contagi d'aquest virus que, evidentment, mentre no hi hagi una vacuna, s'haurà d'anar jugant una mica amb aquest confinament, desconfinament i sempre amb moltes precaucions.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. El cel estarà serè o poc ennuvolat en general, tot i que hi haurà la possibilitat d'alguns ruixats al terç nord, així com al massís del Port, d'intensitat entre feble i moderada. La temperatura serà més elevada i voltarà entre 16 i 21 graus al Pirineu i entre 20 i 25 graus a la resta, tot i que localment podran ser més elevades. Per la seva banda, demà serà una jornada marcada per la inestabilitat meteorològica. S'esperen ruixats durant tota la jornada des de primera hora del matí. La precipitació s'iniciarà per l'extrem sud de Catalunya i s'estendrà cap a la resta del país, tot i que al nord-est i arribarà a partir de migdia. Al matí afectarà sobretot a la meitat sud del litoral i del prelitoral, mentre que a partir de migdia afectarà principalment a l'interior. Serà intensitat entre feble i moderada, tot i que a partir de migdia podrà ser localment forta i anar acompanyada localment de tempesta i no es descarta també de calamar-se. A més, la quantitat de precipitació acumulada serà entre poc abundant i abundant, tot plegat amb una baixada moderada de la temperatura que voltarà entre 17 i 22 graus al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Girona, Catalunya Central i Lleida passaran dilluns a fase 1 si Sanitat aprova la proposta de la Generalitat. Quedaria fora d'aquesta demanda Barcelona Ciutat i les regions sanitàries metropolitana Nord i Sud, poblacions de les quals estan ja en intenses negociacions amb Salut per rebre un tracte diferent del de la capital catalana. Tot plegat en un dia en què Brussel·les torna a agafar la iniciativa i proposa també un pla de desescalada per reobrir les fronteres de l'espai Schengen i salvar el que quedi d'aquesta temporada turística. Però anem a pams.
Sí, comencem amb aquesta proposta del Departament de Salut perquè dilluns passin a fase 1 les regions sanitàries de Girona, Lleida i la Catalunya Central. En quedarien fora les regions metropolitanes Nord i Sud i la pròpia ciutat de Barcelona, tot i que el departament dirigit per Alba Vergés estaria negociant aquesta tarda noves mesures per zones com el Penedès o el Garraf, incloses en l'àrea metropolitana i que demanen un tracte diferent. Entre avui i demà es podria aprovar noves propostes mixtes que permetin la flexibilització del confinament, però sense mobilitat. El termini per presentar propostes al Ministeri de Sanitat acaba avui, però des de Salut no es descarta presentar les noves dades fora de temps.
Pel que fa a la proposta ja aprovada pel Procicat, com dèiem, afectaria les regions sanitàries de la Catalunya Central, Girona i Lleida. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Avui mateix el govern passa la proposta del Procicat al Ministeri de Sanitat, que es pronunciarà divendres. Barcelona i metropolitanes Nord i Sud hauran d'esperar com a mínim a la ronda de dilluns 25 de maig. Aquesta tarda i demà el govern i representants d'aquestes zones estudien fer alguna proposta intermitja entre fase 0 i fase 1 i potser entre ciutats grans i pobles petits. Ho ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, sense donar més pistes.
Continuem treballant per poder fer una proposta de cara a la setmana que ve, que no sigui, que evidentment no serà completa passar a fase 1, però fer una proposta adient, és a dir, en el sentit d'anar avançant en el desconfinament d'una forma prudent, d'una forma que puguem donar seguretat a la gent que estem fent un desconfinament segur.
El govern contractarà 200 rastrejadors que trucaran als contactes de les persones contagiades per explicar-los quines mesures preventives i d'aïllament han de fer durant 14 dies. Per tant, els malalts de Covid-19 hauran de donar els seus mòbils a Salut.
Bones notícies, per tant, per les regions sanitàries de Lleida, Girona i Catalunya Central. A Ponent esperaven, de fet, ja amb impaciència aquesta fase 1. Van ser diverses les veus que es van aixecar la setmana passada en protesta per quedar fora de la desescalada. Ara veuen amb molt bons ulls el canvi de criteri, però també demanen prudència a la ciutadania. UAU Lleida Ràdio, Carles Castelló.
L'alcalde de Lleida valora positivament la proposta per diversos motius, sanitaris, socials i econòmics.
La primera, per raons de salut, perquè vol dir que, tenint en compte tots els paràmetres epidemiològics, el govern considera segur fer aquest pas, i la segona, per motius socials, perquè representa un pas cap a la normalitat. Els ciutadans i les ciutadanes han estat força disciplinats, han manifestat força sentit comú, i per tant podrem fer un pas més. I en tercer lloc, també molt important, per raons econòmiques, per raons socials.
Pollo ja va manifestar dijous passat els seus desitjos perquè la regió sanitària de Lleida pogués passar a la fase 1 del desconfinament a partir del 18 de maig.
Barcelona, en canvi, queda fora d'aquesta nova proposta de desconfinament, i no tan sols Barcelona ciutat, sinó també la seva àrea metropolitana, com dèiem abans. Des de l'Ajuntament de la ciutat no veuen sentit a un desconfinament parcial d'aquestes tres regions sanitàries perquè això suposaria greus incongruències en la mobilitat. El consistori aposta també per un espai públic segur per als desplaçaments, tant en el transport públic com en els carrers de la capital catalana, amb més espai per a vianants i la retirada de motos de les voreres. Montse Hidalgo, bona tarda.
Bona tarda. Amb tot, la metgessa adjunta de Medicina Interna i referent a malalties infeccioses del Consorci Hospitalari de Vic, Ingrid Vilaró, demana prudència.
Clar, és veritat que aquí a l'hospital estem veient, que estan baixant els casos, que la situació sembla més tranquil·la i més controlada, que no tenim tants malalts greus, que les UCIs estan més lliures, no? Uh-huh. Però també és veritat que hem vist que això canvia d'un moment a l'altre, que és el que va passar just al principi. Llavors, aquí és una mica on tenim la por de començar no, el desconfinament així una miqueta més global. I perquè també estem veient una mica que és fàcil que la gent sobrepassi una mica, no?, aquests límits.
Amb aquest salt es permeten reunions de fins a 10 persones o l'obertura de terrasses amb una ocupació màxima del 50% de la seva capacitat.
El president del govern, Pedro Sánchez, ha defensat de nou avui la necessitat de prorrogar l'estat d'alarma i atenció perquè l'executiu central treballa amb la possibilitat de proposar-lo per un mes sencer i no 15 dies, com fins ara. La intenció és allargar aquesta mesura excepcional durant tot el procés de desescalada. Sánchez ha tornat a fer una crida a la unitat en aquesta nova sessió de control al Congrés dels Diputats. Cada cop, però, es topa amb més retrets per part de l'oposició. Ha seguit aquesta sessió el nostre company Jordi Casino. Bona tarda.
Bona tarda, Lali. El màxim responsable de l'executiu ha tornat a fer una defensa aferrissada de l'estat d'alarma, un instrument que considera que s'hauria de prorrogar un mes més.
El estado de alarma para nosotros es una necesidad, no es un proyecto político. Nosotros no hemos recentralizado ningún tipo de competencias por parte de las autonomías. Ahí está el ministro de Sanidad, que puede defender, como hemos defendido en esta Cámara, señoría, que desde luego las competencias y la gestión sanitaria en esta crisis ha permanecido en manos de los gobiernos autonómicos.
Des de l'oposició, el líder del PP, Pablo Casado, ha acusat el govern d'arruïnar Espanya amb les seves decisions econòmiques i li ha reclamat que no torni a prorrogar l'estat d'alarma.
Y sustituir de una vez el estado de alarma por la legislación básica tal y como aconseja la Unión Europea y ya han asumido la mayor parte de sus estados. Pero usted sigue con su geometría variable, que le lleva ayer a intentar hasta el final un pacto con la CUP, Esquerra y Junts pel Cat, mientras exige a los que meten un cordón sanitario que vengamos aquí a extender su manto de armiño un mes más. Pero, señor Sánchez, hasta aquí hemos llegado.
Des d'Esquerra, el diputat Gabriel Rufián ha reclamat al govern que faci menys anuncis i que compleixi amb les promeses que fa.
La gente no come anuncios, la gente no come ruedas de prensa, la gente no come esperanza, come cumplimientos y les pedimos que los cumplan. En definitiva, abandonen el artificio y vuelvan a la realidad.
Sessió de control al govern que ha començat, com és habitual, amb un minut de silenci en senyal de dol per les 27.000 víctimes que ja ha provocat la pandèmia del Covid-19.
Gràcies, Jordi. I ara Sanitat obre la porta a fer obligatori l'ús de la mascareta també als espais públics, no només al transport. Fa menys de 24 hores el responsable del Comitè Tècnic de la Moncloa, el doctor Fernando Simón, dubtava d'aquesta mesura, però avui s'ha mostrat disposat a parlar-ne sempre i quan es contemplin excepcions. Tot plegat en un dia en què torna a augmentar el nombre de morts, n'han estat 184 en les darreres 24 hores i també els nous positius, que han estat 439. Sanitat està molt atent ara a l'augment de casos detectats entre els menors de 10 anys. Sana Ruiz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La millor mascareta és mantenir els 2 metres de distància, però si finalment s'opta per fer obligatori el seu ús, el responsable del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, proposa detallar els grups socials que suposen una excepció.
El uso de mascarillas tiene que ser muy, muy recomendable, altamente recomendable, y que todo el mundo pueda utilizarla en espacios públicos, sobre todo cuando tiene un espacio donde no puede mantener esas distancias, es cuando de verdad tiene un efecto y se puede utilizar. Si al final se hace obligatorio, lo que sí que se tendrá que valorar es muy bien cómo se conceptualizan o se explicitan las excepciones de uso o las personas que tengan, digamos, esa posibilidad de no utilizarla por sus condiciones personales.
Excepciones como ahora nens petits o personas asmáticas, por ejemplo. Pel que fa a las propuestas de canvi de fase, Simón ha asegurat que seran sensibles a totes les propostes que facin arribar a les comunitats autònomes, però ha afegit que cal que es presentin dins el termini previst per poder avaluar de manera exhaustiva els informes.
Ho dèiem a l'inici, Brussel·les aposta ara per reobrir les fronteres i retornar l'espai Schengen de forma gradual, però de manera que salvi el que es pugui d'aquesta temporada turística. Des de la Comissió Europea es proposa una reobertura en 3 fases i d'acord amb corredors segurs entre països amb situacions similars.
De fet, Alemanya obrirà ja divendres les fronteres amb França, Suïssa i Àustria, just el dia que Espanya implantarà la restricció de confinar 14 dies als viatgers internacionals. Sobre aquesta qüestió, la Unió Europea no és partidària de quarantenes i recomana una obertura coordinada de fronteres per no perjudicar encara més el turisme. També ha fet una guia de recomanacions per com ha de ser el transport de passatgers, principalment per les aerolínies. Conclusió, mascareta obligatòria, distanciament i vals pels vols anul·lats. Això sí, les aerolínies podran vendre tots els seus seients si prenen altres mesures.
I el ministre de Sanitat, Salvador Illa, acaba d'anunciar que només un 5% de la població espanyola hauria generat anticossos després de superar la Covid-19. Tot això amb diferències entre regions.
Són les conclusions de l'estudi de seroprevalença que serveix per conèixer la radiografia real de la pandèmia al país i que s'ha realitzat a uns 1.400 centres sanitaris de l'Estat.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
En clau política, el nou alcalde de Badalona comença ja a treballar amb tot una allau de projectes en ment per impulsar en el que queda de mandat i, entre elles, el de millorar la seguretat de la ciutat. Xavier García Albiol es planteja la recuperació de la unitat Omega de la Guàrdia Urbana de Badalona, els antiavalots, dissolta el 2015 pel govern de Dolors Sabater, però també estudia el soterrament de la C31 i l'adequació del passeig marítim fins al barri de Manresa. Aquestes són les prioritats del nou alcalde, que respecte precisament a les aglomeracions dels darrers dies en els punts neuràlgics de la ciutat, ha anunciat mesures en breu per fer-hi front i també ha demanat seny als badalonins. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Rovira.
L'alcalde assegura que la manca de seguretat que es viu en algunes zones fa viure els veïns amb por de sortir al carrer i ha promès mesures per pal·liar la situació.
Tenim una molt bona Guàrdia Urbana, hi ha coses que s'estan fent bé, però és necessari doncs, implementar més mesures.
Coneixedor que calen més efectius, el Viola dir que treballarà per augmentar la xifra d'agents. També ha titllat d'inadmissibles les imatges d'aglomeracions al passeig marítim en ple estat d'alarma i ha afegit que hi haurà més controls. El Viola ha anunciat que a finals de setmana té previst fer pública la composició del nou executiu i que en els pròxims dies començaran a treballar en la configuració d'uns nous pressupostos. L'alcalde del PP demana poder utilitzar el superàvit per fer front a la crisi, tot i que tem que des del govern central no se li deixi fer.
I a Tarragona, la Generalitat ha autoritzat la reobertura de la planta petroquímica d'Iqoxe, situada a la Canonja, després de l'explosió mortal del passat 14 de gener. En les darreres setmanes, companyia i administració han estat en contacte per perfilar que la documentació s'ajustés a les demandes del Departament d'Empresa, que finalment ha acceptat la petició de represa de l'activitat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Per tant, la planta ja pot començar a produir en aquelles zones que no es van veure afectades per l'explosió i a l'espera de saber per què es va produir aquest accident. Protecció Civil afirma que els protocols preveien que l'explosió d'un reactor a Iqoxe afectaria un radi d'uns 34 metres. La directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer, ha assenyalat que les hipòtesis establertes per la Direcció General de Seguretat Industrial de la Generalitat no preveien que l'explosió d'un reactor afectés a l'exterior de l'empresa. Tot i aquesta previsió, a causa del sinistre, una planxa d'uns 1.000 quilos va arribar a 2,5 quilòmetres de distància. La directora general de Protecció Civil també ha afirmat que Iqoxe no va activar el pla d'autoprotecció i que des del CECAT van tardar uns 50 minuts en contactar-hi, fet que va dificultar les tasques d'emergències.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Avui ha arrencat la preinscripció escolar, que es podrà fer fins al proper 22 de maig, o bé telemàticament, o bé presencialment amb cita prèvia. El procés, però, ja ha rebut les primeres crítiques. Des de la Federació d'Associacions de Pares i Mares, la FAPAC, critiquen que aquesta preinscripció telemàtica no sigui un veritable tràmit electrònic, amb tota la traçabilitat i la seguretat jurídica que aquests comporten, sinó només la tramesa d'un formulari al centre escollit.
La FAPAC també es critica com la manera com s'està duent a terme l'educació online, assegurant que en aquests dos mesos no s'ha solucionat la bretxa digital. Escoltem la portaveu de l'entitat, Belén Tascón.
reduir l'educació només a l'educació telemàtica i comptar només amb aquesta possibilitat, creient que és molt reduccionista i que, al contrari, que aquesta deu ser l'última possibilitat i que hem d'estudiar d'altres. Pensem que pot haver-hi mesures organitzatives que puguin funcionar, diferents maneres, no?, de poder dur a terme el que és l'educació, i no hem de renunciar, evidentment, a l'educació. Ens ha costat molt arribar fins aquí, no hem d'anar cap enrere.
Des de l'entitat veuen amb bons ulls que el departament es plantegi reobrir les escoles al mes de juny per fer un acompanyament dels nens, especialment dels que acaben cicle. De cara al setembre demanen deixar de banda l'ensenyament telemàtic.
Doncs com dèiem, la preinscripció escolar ha començat avui al conjunt d'escoles catalanes. Ràdio Municipal de Terrassa, Marques Ulleres.
Bona tarda. Del 19 al 22 de maig es podrà continuar fent la preinscripció de manera telemàtica i també de forma presencial, únicament en el cas d'aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic amb l'objectiu de garantir l'equitat. En aquest cas, la preinscripció es farà mitjançant cita prèvia que caldrà demanar al centre que les famílies hagin escollit en primera opció trucant per telèfon. El confinament ha fet impossibles les habituals visites als centres i és per això que hauran de detallar tota la informació possible a la seva pàgina web. A Terrassa, en el cas de les escoles bressol municipals, la preinscripció s'allargarà fins al 25 de maig. L'oferta es va publicar dilluns passat. El formulari s'ha de presentar a través de la seu electrònica del web de l'Ajuntament.
Preocupació al sector turístic després de l'anunci del govern de posar en quarantena de 14 dies a tots els viatgers internacionals que arribin a l'Estat a partir d'aquest divendres. Moltes són les veus que s'han alçat en desacord amb aquesta mesura, que veu com la temporada turística està tocada de mort. És el cas del sector turístic de la Costa Brava. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Molts d'aquests foranis venen també per fer temporada a la Costa Brava. El sector hoteler veu desmesurada aquesta decisió. Tenint en compte que les fronteres continuen tancades, el gruix de trànsit internacional de persones, aquesta és una mesura que no està pensada per als turistes esporàdics, però pot acabar de descoratjar-los a venir en un futur pròxim. Així ho creu Aleix Martínez, amb més de 15 anys d'experiència a hotels gironins.
Dins la meva experiència en el sector hoteler, penso que és una mesura massa estricta, ja que només ens perjudica, farà que no vinguin. Crec que si cada país ha fet bé la seva feina i ha pres les mesures necessàries, no cal que aquí s'hagin de confinar. Només que s'adaptin als nous protocols d'higiene i distanciament social que hi ha establerts.
Les agències de viatges hauran d'informar d'aquestes condicions de quarantena als clients que vulguin venir.
I l'Ajuntament de Reus, al Baix Camp, ha començat la instal·lació de cartells i senyals informatius al paviment sobre pautes de distanciament, prevenció i seguretat davant la propagació de la Covid-19. Els veïns els trobaran en carrers per vianants i a les principals vies amb trànsit. La nova ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquest dimecres el consistori reusenc ha començat a instal·lar una nova senyalització viària per recordar als vianants que cal respectar la distància de seguretat com a mesura de prevenció per evitar nous contagis. Hi haurà senyals tant verticals com horitzontals, pintats sobre la calçada, en punts com ara en passos de zebra, on es recorda a la gent que circuli per la dreta per tal de mantenir l'espai necessari. S'han pintat a més unes soles de sabata al terra en determinats carrers, també per reforçar el missatge de caminar per la dreta amb l'objectiu de facilitar aquesta distància de seguretat de 2 metres. L'Ajuntament de Reus explica que aquesta mesura és una de les primeres accions que s'han acordat en la Comissió d'Entorn Urbà post-Covid-19, que treballa amb l'objectiu d'adoptar mesures per a l'adaptació de l'entorn urbà al pla de desconfinament.
En cultura, Fira Tàrrega aposta per reinventar-se i enguany celebrarà una edició virtual al setembre, mentre que el format habitual de la cita i els actes de la celebració dels 40 anys s'han posposat fins l'any que ve. Enguany, doncs, la Fira de Teatre de Carrer ha hagut de redefinir-se, però mantindrà l'essència que passa per dinamitzar el mercat de les arts escèniques i reforçar i consolidar la seva presència als carrers, amb xerrades i diverses activitats online. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
Alba Pijoan Vallverdú és alcaldessa de Tàrrega i presidenta del Consell d'Administració de Fira Tàrrega.
L'essència de la nostra Fira del Teatre és completament oposada a totes les mesures que se'ns estan demanant des de les autoritats sanitàries que adoptem per poder evitar el contagi d'aquest virus, que, evidentment, mentre no hi hagi una vacuna, s'haurà d'anar jugant una mica amb aquest confinament, desconfinament i sempre amb moltes precaucions per evitar contagis personals.
La finalitat era trobar una fórmula alternativa per a la realització de la fira amb 4 objectius principals. Primer, garantir la seguretat sanitària, evitant la presència massiva i no controlada d'espectadors a la ciutat. mitigar les limitacions que probablement afectaran la mobilitat internacional de professionals i artistes, trobar una fórmula que preservés la dinamització del sector artístic i contrarrestar la pèrdua d'ingressos més que previsible vinculada a patrocinadors, mecenes, publicitat, ocupació de via pública i venda d'entrades.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Lleida serà l'escenari de la primera Lliga Mafre de tenis.
La Federació Espanyola ha anunciat la creació d'aquesta nova competició on jugaran tenistes espanyols situats entre els 100 millors del món. I a la primera de la cita seran entre el 8 i el 10 de juliol d'aquest any, organitzada pel Club Tenis Lleida. En la prova, a la capital del Segrià, participaran 8 tenistes a nivell individual. La segona jornada serà per equips, encara en una seu per anunciar. La Lliga Mafre comptarà amb un total de 4 jornades.
El ciclista vilanoví Marc Soler es prepara des d'Andorra.
L'esportista de Vilanova i la Geltrú està confinat a terres andorranes, on ja pensa en el retorn del ciclisme professional. Marc Soler competeix amb l'equip Movistar i és el català més ben situat en el rànquing internacional. Les proves més destacades del calendari World Tour se celebraran en només 3 mesos i mig i Soler i els corredors d'èlit estan esperant poder entrenar amb normalitat per preparar-se de la millor manera possible. L'1 d'agost és la data fixada per la Unió Ciclista Internacional perquè torni la competició.
La Federació Espanyola de Futbol vol potenciar el futbol sala.
El president de l'organisme estatal federatiu s'ha reunit amb els clubs de primera i segona divisió per explicar la nova estratègia per al futur en aquest esport. Es vol donar molta més visibilitat al futbol base, potenciar-lo i que els clubs rebin diners per participar en les competicions, a més que hi hagi un control financer.
I els clubs catalans viuen un mercat d'estiu en primavera.
Els deures i la feina de despatx que arriba a partir del juny s'ha avançat per la pandèmia del coronavirus a les diferents categories, sobretot de tercera divisió cap avall. Els clubs han anunciat renovacions altes i baixes.
Els play-off express continuen sent tot una incògnita.
Els diferents experts físics destaquen que un futbolista necessita 6 setmanes d'entrenament fins a tornar a la competició i que abans hauran de jugar alguns amistosos. Els clubs de segona B i tercera encara han d'esperar per tornar a la feina.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Evitar el contagi del coronavirus és a les mans de tots. Per contenir-ne la propagació, és molt important quedar-se a casa i respectar les mesures d'higiene. Mantingues les distàncies també a casa. Per més informació, consulta a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. També pots trucar per telèfon al 012 per consultes generals, 112 per emergències, 061 Salut Respon en cas d'urgències per coronavirus i sanitàries. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Llença el davantal a l'aire i se'n va cridant a casa. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, que ja ens tocava.
S'acaben les hores que mai no acaben, els dies que...
haver viscut la gran eufòria. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, la vida és nostra.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Girona, Catalunya Central i Lleida passaran dilluns a la fase 1 si Sanitat aprova la proposta de la Generalitat. Quedaria fora d'aquesta demanda Barcelona Ciutat i les regions sanitàries Metropolitana Nord i Sud. Montse Manent.
La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat també que estudiarà amb les regions que han quedat fora altres mesures de flexibilització del confinament.
No serà completa passar a fase 1, però fer una proposta adient, és a dir, en el sentit d'anar avançant en el desconfinament d'una forma prudent, d'una forma que puguem donar seguretat a la gent que estem fent un desconfinament segur.
Crítiques des de l'Alt Penedès per deixar fora de nou la comarca de la fase 1 de desconfinament, reclamen un tracte diferenciat de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Des del territori es mantenen a l'expectativa de les noves mesures d'alleujament per a aquestes regions sanitàries que podria proposar Salut en els propers dies.
Ràdio Vilafranca, Laia Paretes.
Sensació de descontentament per aquesta proposta de desconfinament. De fet, algunes formacions polítiques com Junts pel Penedès, també la Federació Empresarial del Gran Penedès, havien demanat un tracte diferencial pel que fa al desconfinament. Sembla que el govern de la Generalitat no ha escoltat aquestes demandes, o almenys així ho senten doncs, els principals agents polítics i econòmics de la comarca, tot i que aquestes dues comarques tenen uns índexs baixos de propagació de la malaltia.
Només un 5% de la població espanyola ha passat la Covid-19 i ha creat anticossos. Això vol dir una mica més de 2 milions de persones.
Segons aquests resultats, encara no hi ha immunitat de grup, ho ha dit el ministre de Sanitat, Salvador Illa.
Las conclusiones que se han desprendido por parte de los autores del estudio y por parte del comité científico, todavía conclusiones preliminares que hay que seguir desarrollando, analizando más los datos y viendo también la siguiente información que proporciona el estudio es, uno, no hay inmunidad de rebaño.
Comença la preinscripció escolar, que es podrà fer fins al proper 22 de maig, o bé telemàticament o bé presencialment amb cita prèvia.
Des de la Federació d'Associacions de Pares i Mares, la portaveu Belén Tascón ha criticat la manera com s'està duent a terme l'educació online. Assegura que en aquests dos mesos no s'ha solucionat la bretxa digital.
Reduir l'educació només a l'educació telemàtica i comptar només amb aquesta possibilitat, creient que és molt reduccionista i que, al contrari, que aquesta deu ser l'última possibilitat i que hem d'estudiar d'altres. Pensem que pot haver-hi mesures organitzatives que puguin funcionar, diferents maneres, no?, de poder dur a terme el que és l'educació.
Fira Tàrrega es reinventa i enguany celebrarà una edició virtual al setembre que mantindrà l'essència de la Fira de Teatre de Carrer.
El format habitual de la cita i els actes de celebració dels 40 anys s'han posposat fins l'any que ve.
Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
Alba Pijoan Vallverdú és l'alcaldessa de Tàrrega i presidenta del Consell d'Administració de Fira Tàrrega.
L'essència de la nostra Fira del Teatre és completament oposada a totes les mesures que se'ns estan demanant des de les autoritats sanitàries que adoptem per poder evitar el contagi d'aquest virus que, evidentment, mentre no hi hagi una vacuna, s'haurà d'anar jugant una mica amb aquest confinament, desconfinament i sempre amb moltes precaucions.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. El cel estarà serè o poc ennuvolat en general, tot i que hi haurà la possibilitat d'alguns ruixats al terç nord, així com al massís del Port, d'intensitat entre feble i moderada. La temperatura serà més elevada i voltarà entre 16 i 21 graus al Pirineu i entre 20 i 25 graus a la resta, tot i que localment podran ser més elevades. Per la seva banda, demà serà una jornada marcada per la inestabilitat meteorològica. S'esperen ruixats durant tota la jornada des de primera hora del matí. La precipitació s'iniciarà per l'extrem sud de Catalunya i s'estendrà cap a la resta del país, tot i que al nord-est hi arribarà a partir de migdia. El matí afectarà sobretot a la meitat sud del litoral i del prelitoral, mentre que a partir de migdia afectarà principalment a l'interior. Serà intensitat entre feble i moderada, tot i que a partir de migdia podrà ser localment forta i anar acompanyada localment de tempesta i no es descarta també de calamar-se. A més, la quantitat de precipitació acumulada serà entre poc abundant i abundant, tot plegat amb una baixada moderada de la temperatura que voltarà entre 17 i 22 graus al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Girona, Catalunya Central i Lleida passaran dilluns a fase 1 si Sanitat aprova la proposta de la Generalitat. Quedaria fora d'aquesta demanda Barcelona Ciutat i les regions sanitàries Metropolitana Nord i Sud, poblacions de les quals estan ja en intenses negociacions amb Salut per rebre un tracte diferent del de la capital catalana. Tot plegat en un dia en què Brussel·les torna a agafar la iniciativa i proposa també un pla de desescalada per reobrir les fronteres de l'espai Schengen i salvar el que quedi d'aquesta temporada turística. Mentre a Madrid també s'ha presentat l'estudi, les conclusions de l'estudi de seroprevalència que conclouen que només el 5% de la població espanyola seria immuna. Però anem a pams, Montse.
Sí, comencem amb aquesta proposta del Departament de Salut perquè dilluns passin a fase 1 les regions sanitàries de Girona, Lleida i la Catalunya Central. En quedarien fora les regions metropolitanes Nord i Sud i la pròpia ciutat de Barcelona, tot i que el departament dirigit per Alba Vergés estaria negociant aquesta tarda noves mesures per zones com el Penedès o el Garraf, incloses en l'àrea metropolitana i que demanen un tracte diferent. Entre avui i demà es podria aprovar noves propostes mínimes que permetin la flexibilització del confinament però sense mobilitat. El termini per presentar propostes al Ministeri de Sanitat acaba avui, però des de Salut no es descarta presentar les noves dades fora de temps.
Pel que fa a la proposta ja aprovada pel Procicat, com dèiem, afectaria les regions sanitàries de la Catalunya Central, Girona i Lleida. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Avui mateix el govern passa la proposta del Procicat al Ministeri de Sanitat, que es pronunciarà divendres. Barcelona i Metropolitanes Nord i Sud hauran d'esperar com a mínim a la ronda de dilluns 25 de maig. Aquesta tarda i demà, el govern i representants d'aquestes zones estudien fer alguna proposta intermitja entre fase 0 i fase 1 i potser entre ciutats grans i pobles petits. Ho ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, sense donar més pistes.
Continuem treballant per poder fer una proposta de cara a la setmana que ve, que no sigui, que evidentment no serà completa passar a fase 1, però fer una proposta adient, és a dir, en el sentit d'anar avançant en el desconfinament d'una forma prudent, d'una forma que puguem donar seguretat a la gent que estem fent un desconfinament segur.
El govern contractarà 200 rastrejadors que trucaran als contactes de les persones contagiades per explicar-los quines mesures preventives i d'aïllament han de fer durant 14 dies. Per tant, els malalts de Covid-19 hauran de donar els seus mòbils a Salut.
Bones notícies, per tant, per les regions sanitàries de Lleida, Girona i Catalunya Central. Aquí, precisament, comarques com Osona han rebut amb satisfacció la proposta, però també demanen prudència a la població. El 9FM, Isaac Moreno, bona tarda.
Bona tarda. Amb tot, la metgessa adjunta de Medicina Interna i referent a malalties infeccioses del Consorci Hospitalari de Vic, Ingrid Vilaró, demana prudència.
Clar, és veritat que aquí a l'hospital estem veient, que estan baixant els casos, que la situació sembla més tranquil·la i més controlada, que no tenim tants malalts greus, que les UCIs estan més lliures, no? Uh-huh. Però també és veritat que hem vist que això canvia d'un moment a l'altre, que és el que va passar just al principi. Llavors, aquí és una mica on tenim la por de començar no, el desconfinament així una miqueta més global. I perquè també estem veient una mica que és fàcil que la gent sobrepassi una mica, no?, aquests límits.
Amb aquest salt es permeten reunions de fins a 10 persones o l'obertura de terrasses amb una ocupació màxima del 50% de la seva capacitat.
I Barcelona, ho dèiem, en queda fora d'aquesta nova proposta de desconfinament, i no tan sols Barcelona ciutat, sinó també tota la seva àrea metropolitana, com dèiem abans. I això inclou tant els Vallesos com l'Alt Penedès, el Garraf i el Maresme. A Vilafranca, per exemple, molt crítics fins ara amb les decisions de la consellera Alba Vergés per no permetre que el Penedès passés a fase 1 la setmana passada, ara es mostren a l'expectativa de les conclusions de la reunió que es manté aquesta tarda amb el Departament de Salut, tot i la decepció inicial per haver quedat fora de nou del procés de desescalada. Ràdio Vilafranca. Franca, Laia Paretes.
Sensació de descontentament aquí a l'Alt Penedès per aquesta proposta de desconfinament que ha presentat el govern de la Generalitat. De fet, algunes formacions polítiques com Junts pel Penedès, també la Federació Empresarial del Gran Penedès, havien demanat un tracte diferencial de la zona del Penedès pel que fa al desconfinament. Sembla que el govern de la Generalitat no ha escoltat aquestes demandes, o almenys així ho senten doncs, els principals agents polítics i econòmics de la comarca, i tot i que aquestes dues comarques tenen uns índexs baixos de propagació de la malaltia. Aquest motiu que estan pendents i a l'expectativa de les noves decisions que es puguin derivar d'una nova reunió que ja ha establerta per aquesta tarda per avaluar la seva situació. L'única reacció que hi ha hagut a aquesta qüestió ha estat via Twitter, en aquest cas de l'alcalde de Vilafranca i delegat del govern a la vegueria Penedès, Pere Regull, que ha dit avui s'acabarà de decidir si a l'Alt Penedès i al Garraf s'hi aplica una política de desconfinament en funció dels seus indicadors sanitaris o en base als indicadors de l'àrea metropolitana, o sigui, per criteris administratius. Pere Regull diu, espero que prevalgui el sentit comú.
Només un 5% de la població espanyola ha passat la Covid-19 i ha desenvolupat anticossos contra la malaltia. Això vol dir una mica més de 2 milions de persones. Són les primeres dades de l'estudi de seroprevalència que es fa a uns 1.400 centres sanitaris de l'Estat i que s'han presentat fa uns minuts.
Aquesta xifra està molt lluny de la que confirma la immunitat de grup, que sol situar-se entre un 60 i un 70% de persones immunitzades. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha confirmat que no estem en aquesta fase.
Las conclusiones que se han desprendido por parte de los autores del estudio y por parte del comité científico, todavía conclusiones preliminares que hay que seguir desarrollando, analizando más los datos y viendo también la siguiente información que proporciona el estudio es, uno, no hay inmunidad de rebaño.
D'altra banda, l'estudi de moment dona resultats similars entre homes i dones i molta variabilitat segons els territoris. És per això que des del govern demanen molta prudència durant la desescalada. Aquests, però, són resultats preliminars, doncs l'estudi encara continua.
Hores abans, el president del govern, Pedro Sánchez, ha defensat de nou la necessitat de prorrogar l'estat d'alarma i atenció perquè l'executiu central treballa amb la possibilitat de proposar-lo per un mes sencer i no 15 dies, com fins ara. La intenció és allargar aquesta mesura excepcional durant tot el procés de desescalada. Sánchez ha tornat a fer una crida a la unitat en aquesta nova sessió de control al Congrés dels Diputats. Cada cop, però, es topa amb més retrets per part de l'oposició. Ha seguit aquesta sessió el nostre company Jordi Gasino. Bona tarda.
Bona tarda, Lali. El màxim responsable de l'executiu ha tornat a fer una defensa aferrissada de l'estat d'alarma, un instrument que considera que s'hauria de prorrogar un mes més.
El estado de alarma para nosotros es una necesidad, no es un proyecto político. Nosotros no hemos recentralizado ningún tipo de competencias por parte de las autonomías. Ahí está el ministro de Sanidad, que puede defender, como hemos defendido en esta Cámara, señoría, que desde luego las competencias y la gestión sanitaria en esta crisis ha permanecido en manos de los gobiernos autonómicos.
Des de l'oposició, el líder del PP, Pablo Casado, ha acusat el govern d'arruïnar Espanya amb les seves decisions econòmiques i li ha reclamat que no torni a prorrogar l'estat d'alarma.
Y sustituir de una vez el estado de alarma por la legislación básica tal y como aconseja la Unión Europea y ya han asumido la mayor parte de sus estados. Pero usted sigue con su geometría variable, que le lleva ayer a intentar hasta el final un pacto con la CUP, Esquerra y Junts pel Cat, mientras exige a los que meten un cordón sanitario que vengamos aquí a extender su manto de armiño un mes más. Pero, señor Sánchez, hasta aquí hemos llegado.
Des d'Esquerra, el diputat Gabriel Rufián ha reclamat al govern que faci menys anuncis i que compleixi amb les promeses que fa.
La gente no come anuncios, la gente no come ruedas de prensa, la gente no come esperanza, come cumplimientos. Y les pedimos que los cumplan. En definitiva, abandonen el artificio y vuelvan a la realidad.
Sessió de control al govern que ha començat, com és habitual, amb un minut de silenci en senyal de dol per les 27.000 víctimes que ja ha provocat la pandèmia del Covid-19.
Gràcies, Jordi. I ara Sanitat obre la porta a fer obligatori l'ús de la mascareta també als espais públics, no només al transport. Fa menys de 24 hores el responsable del Comitè Tècnic de la Moncloa, el doctor Fernando Simón, dubtava d'aquesta mesura, però avui s'ha mostrat disposat a parlar-ne sempre i quan es contemplin excepcions. Tot plegat en un dia en què torna a augmentar el nombre de morts, n'han estat 184 en les darreres 24 hores, i també els nous positius, que ha estat 439. Sanitat està molt atent ara a l'augment de casos detectats entre els menors de 10 anys. Anna Ruiz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La millor mascareta és mantenir els 2 metres de distància, però si finalment s'opta per fer obligatori el seu ús, el responsable del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, proposa detallar els grups socials que suposaran una excepció.
El uso de mascarillas tiene que ser muy, muy recomendable, altamente recomendable, y que todo el mundo que pueda utilizarla en espacios públicos, sobre todo cuando tiene un espacio donde no puede mantener esas distancias, es cuando de verdad tiene un efecto y se puede utilizar. Si al final se hace obligatorio, lo que sí que se tendrá que valorar es muy bien cómo se conceptualizan o se explicitan las excepciones de uso o las personas que tengan, digamos, esa posibilidad de no utilizarla por sus condiciones personales.
Excepciones como ahora nens petits o personas asmáticas, por ejemplo. Pel que fa a las propuestas de canvi de fase, Simón ha assegurat que seran sensibles a totes les propostes que facin arribar a les comunitats autònomes, però ha afegit que cal que les presentin dins el termini previst per poder avaluar de manera exhaustiva els informes.
I ho dèiem a l'inici, Brussel·les aposta per reobrir les fronteres i retornar a l'espai Schengen de forma gradual, però de manera que salvi el que es pugui d'aquesta temporada turística. Des de la Comissió Europea es proposa una reobertura en 3 fases i d'acord amb corredors segurs entre països amb situacions similars.
De fet, Alemanya obrirà ja divendres les fronteres amb França, Suïssa i Àustria, just el dia que Espanya implantarà la restricció de confinar 14 dies als viatgers internacionals. Sobre aquesta qüestió, la Unió Europea no és partidària de quarantenes i recomana una obertura coordinada de fronteres per no perjudicar encara més el turisme. També ha fet una guia de recomanacions per com ha de ser el transport de passatgers, principalment per les aerolínies. Conclusió, mascareta obligatòria, distanciament i vals pels vols anul·lats. Això sí, les aerolínies podran vendre tots els seus seients si prenen altres mesures.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
En clau política, el nou alcalde de Badalona comença ja a treballar amb tot una allau de projectes en ment per impulsar en el que queda de mandat, i entre ells el de millorar la seguretat de la ciutat. Xavier García Albiol es planteja la recuperació de la unitat Omega de la Guàrdia Urbana Badalonina, els antiavalots, dissolta el 2015 pel govern de Dolors Sabater. Però també estudia el soterrament de la C31 i l'adequació del passeig marítim fins al barri de Manresa. Aquestes són les prioritats del nou alcalde, que respecta precisament a les aglomeracions dels darrers dies en els punts neuràlgics de la ciutat, ha anunciat mesures en breu per fer-hi front i també ha demanat seny als badalonins. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Rovira.
L'alcalde assegura que la manca de seguretat que es viu en algunes zones fa viure els veïns amb por de sortir al carrer i ha promès mesures per pal·liar la situació.
Tenim una molt bona guàrdia urbana, hi ha coses que s'estan fent bé, però és necessari, doncs, implementar més mesures.
Coneixedor que calen més efectius, el Biol ha dit que treballarà per augmentar la xifra d'agents. També ha titllat d'inadmissibles les imatges d'aglomeracions al passeig marítim en ple estat d'alarma i ha afegit que hi haurà més controls. El Biol ha anunciat que a finals de setmana té previst fer pública la composició del nou executiu i que en els pròxims dies començaran a treballar en la configuració d'uns nous pressupostos. L'alcalde del PP demana poder utilitzar el superàvit per fer front a la crisi, tot i que tem que des del govern central no se li deixi fer.
I a Tarragona, la Generalitat ha autoritzat la reobertura de la planta petroquímica d'Iquoxe, situada a la Canonja, després de l'explosió mortal del passat 14 de gener. En les darreres setmanes, companyia i administració han estat en contacte per perfilar que la documentació s'ajustés a les demandes del Departament d'Empresa, que finalment ha acceptat la petició de represa d'activitat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Per tant, la planta ja pot començar a produir en aquelles zones que no es van veure afectades per l'explosió i a l'espera de saber per què es va produir aquest accident. Protecció Civil afirma que els protocols preveien que l'explosió d'un reactor a Iqoxe afectaria un radi d'uns 34 metres. La directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer, ha assenyalat que les hipòtesis establertes per la Direcció General de Seguretat Industrial de la Generalitat no preveien que l'explosió d'un reactor afectés a l'exterior de l'empresa. Tot i aquesta previsió, a causa del sinistre, una planxa d'uns 1.000 quilos va arribar a 2,5 quilòmetres de distància. La directora general de Protecció Civil també ha afirmat que Iqoxe no va activar el pla d'autoprotecció i que des del CECAT van tardar uns 50 minuts en contactar-hi, fet que va dificultar les tasques d'emergències.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Avui ha arrencat la preinscripció escolar que es podrà fer fins al proper 22 de maig, o bé telemàticament o bé presencialment amb cita prèvia. El procés, però, ja ha rebut les primeres crítiques. Des de la Federació d'Associacions de Pares i Mares, la FAPAC, critiquen que aquesta preinscripció telemàtica no sigui un veritable tràmit electrònic amb tota la traçabilitat i la seguretat jurídica que aquests comporten, sinó només la tramesa d'un formulari al centre escollit.
La FAPAC també critica la manera com s'està duent a terme l'educació online. Asseguren que en aquests dos mesos no s'ha solucionat la bretxa digital. Escoltem la portaveu de l'entitat, Belén Tascón.
Reduir l'educació només a l'educació telemàtica i comptar només amb aquesta possibilitat, creiem que és molt reduccionista i que, al contrari, que aquesta diu ser l'última possibilitat i que hem d'estudiar d'altres. Pensem que pot haver-hi mesures organitzatives que puguin funcionar, diferents maneres, no?, de poder dur a terme el que és l'educació, i no hem de renunciar, evidentment, a l'educació. Ens ha costat molt arribar fins aquí, no hem d'anar cap enrere.
Des de l'entitat veuen amb bons ulls que el departament es plantegi reobrir les escoles al mes de juny per fer un acompanyament dels nens, especialment dels que acaben el cicle. De cara al setembre demanen deixar de banda l'ensenyament telemàtic.
Doncs com dèiem, la preinscripció escolar ha començat avui al conjunt d'escoles catalanes. Cugat Media, Sergio Morales.
Bona tarda. Com a mesura de prevenció davant el coronavirus, la conselleria promou la preinscripció telemàtica que es pot formalitzar al web Habilitat. Això implica que no cal presentar la sol·licitud ni la documentació en paper al centre, només cal omplir el formulari i enviar els documents escanejats o fotografiats a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. Tot i això, també s'ha habilitat la possibilitat de fer entrega de la sol·licitud de manera presencial entre el 19 i el 22 de maig i sempre amb cita prèvia, que es podrà demanar per telèfon o per internet als webs dels centres o d'educació. L'atenció als centres educatius es farà seguint les normes de protecció i prevenció. Per acompanyar les famílies en aquest procés de tria del centre educatiu afectat per la crisi del coronavirus, Cugat Media ha posat en marxa un espai especial amb tota la informació.
Preocupació al sector turístic després de l'anunci del govern de posar en una quarantena de 14 dies a tots els viatgers internacionals que arribin a l'Estat a partir d'aquest divendres. Moltes són les veus que s'han alçat en desacord amb aquesta mesura per part del sector, que veu com la temporada turística està tocada de mort. És el cas del sector turístic de la Costa Daurada, on a la Torre Josep Sánchez.
Aquesta ordre entrarà en vigor aquest divendres i serà vàlida mentre duri l'estat d'alarma. La mesura pot afectar de forma important el sector turístic de la Costa Daurada, molt dependent de mercats com el francès, l'holandès o l'alemany. La regidora de Turisme de l'Ajuntament de Torredembarra, Marina Riudeubas, apunta que aquesta quarantena és un cop dur pel sector en un moment on les empreses començaven a preparar l'estiu.
Per a que els turistes que potser s'estaven plantejant venir de vacances s'ho replantegin, i per altra banda també farà baixar els ànims de les empreses del sector, que ara estan començant a obrir tímidament i a preparar la temporada amb una certa esperança.
Així totes confien poder compensar una part de les possibles pèrdues de visitants apostant pel turisme nacional i de proximitat.
En cultura, Fira Tàrrega aposta per reinventar-se i enguany celebrarà una edició virtual al setembre, mentre que el format habitual de la cita i els actes de celebració dels 40 anys s'han posposat fins l'any que ve. Enguany, doncs, la Fira de Teatre de Carrer ha hagut de redefinir-se, però mantindrà l'essència que passa per dinamitzar el mercat de les arts escèniques i reforçar i consolidar la seva presència als carrers, amb xerrades i diverses activitats online. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
Abba Pijoan Vallverdú és alcaldessa de Tàrrega i presidenta del Consell d'Administració de Fira Tàrrega.
L'essència de la nostra Fira del Teatre és completament oposada a totes les mesures que se'ns estan demanant des de les autoritats sanitàries que adoptem per poder evitar el contagi d'aquest virus, que, evidentment, mentre no hi hagi una vacuna, s'haurà d'anar jugant una mica amb aquest confinament, desconfinament i sempre amb moltes precaucions per evitar contagis personals.
La finalitat era trobar una fórmula alternativa per a la realització de la fira amb quatre objectius principals. Primer, garantir la seguretat sanitària, evitant la presència massiva i no controlada d'espectadors a la ciutat, mitigar les limitacions que probablement afectaran la mobilitat internacional de professionals i artistes, trobar una fórmula que preservés la dinamització del sector artístic i contrarrestar la pèrdua d'ingressos més que previsible vinculada a patrocinadors, mecenes, publicitat, ocupació de via pública i venda d'entrades.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Lleida serà l'escenari de la primera Lliga Mafre de tenis.
La Federació Espanyola ha anunciat la creació d'aquesta nova competició on jugaran tenistes espanyols situats entre els 100 millors del món. I a la primera de la cita seran entre el 8 i el 10 de juliol d'aquest any, organitzada pel Club Tenis Lleida. En la prova a la capital del Segrià participaran 8 tenistes a nivell individual. La segona jornada serà per equips, encara en una seu per anunciar. La Lliga Mafre comptarà amb un total de 4 jornades.
En futbol, els play-off express continuen sent tot una incògnita.
Els diferents experts físics destaquen que un futbolista necessita 6 setmanes d'entrenament fins a tornar a la competició i que abans hauran de jugar alguns amistosos. Els clubs de segona B i tercera encara han d'esperar per tornar a la feina de manera individual, a banda que els diferents ajuntaments autoritzin que puguin utilitzar les seves instal·lacions. Un dels equips que pujaria de categoria, en aquest cas a segona B, si no hi ha play-off, és l'Hospitalet. Escoltem Cristian Gómez, capità de l'Hospi.
Estos play-offs yo creo que en principio se van a disputar, ¿no? Como han dicho, pero ojalá se disputen porque al final creo que sería un buen síntoma de que se está volviendo a la normalidad y bueno, al final es lo que queremos, ¿no? Disfrutar de nuestros trabajos, de nuestra vida y bueno, al final nosotros jugamos al fútbol, que es nuestro trabajo, es lo que nos gusta y sería pues ideal poder jugar el play-off porque quiere decir que todo está volviendo a la normalidad.
La Federació Catalana decideix a final de mes.
Els clubs catalans estan expectants a que l'organisme federatiu català anunciï com es resolen les lligues des de Primera Catalana fins al futbol formatiu. Això serà en principi després de la reunió convocada pel dilluns 25 de maig. La federació va consultar els clubs i es declara nul·la la temporada on hi havia ascensos i descensos. En la majoria d'esports, tant d'àmbit català com estatal, no hi ha hagut descensos i sí ascensos amb la pertinent reestructuració i ampliació de grups i categories.
Doncs fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions. Per això cal confiar només en les comunicacions oficials i seguir els consells de les autoritats i dels experts sanitaris. Per contrastar les notícies, cal fer també un consum plural de mitjans de comunicació. Davant l'allau d'informacions d'aquests dies, atura't, pensa i verifica. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.